dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Tenim 12 graus aquí a la ciutat de Barcelona, Girona n'hi ha 10, 13 a Tarragona, 7 a Lleida, 6 a Ripoll, 10 graus a Sant Feliu de Llobregat, en un matí en què s'està imposant el sol, fa més fred que no pas ahir, l'ambient serà una mica més suau al centre del dia, de cara a la tarda els núvols aniran creixent, però vaja, avui tindrem un bon dia en general. Demà no serà tan bo. Aniran caient ruixats, ara us ho explicarem. I diumenge tornarà a sortir el sol. Llàstima que Sant Jordi és demà, dissabte, i no diumenge. Avui és divendres 22 d'abril.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I el dia arrenca amb tres protagonistes. La primera és la Maria Carme Ferrer, que és la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. Demà, sens dubte, és el seu dia. Aquesta hora estem tots pendents del cel, de si acabarà plovent més o menys. No puc dir de si plourà o no, perquè tothom ja donem per fet que plourà. Ens ho estan explicant els meteoròlegs. Ara escoltarem el Jordi Miralles. La qüestió és fins a quin punt acabarà plovent. És un dia important, el de Sant Jordi, molt important. Pel sector del llibre s'acaben concentrant entre un 10 un 15% de les vendes de llibres en català de tot l'any. Atenció a la xifra, que és molt important. En un sol dia, un negoci que pot arribar a facturar el 15% del global de l'any. D'aquí la importància de la jornada i d'aquí, evidentment, la preocupació que hi pugui haver pel temps, tot i que hi ha el convenciment entre tots que aquest acabarà sent un gran Sant Jordi. Tots volem que torni a ser un gran dia de Sant Jordi, un d'aquells en què la pandèmia pugui passar desapercebuda, sense pràcticament mascareta, si podem estar a l'aire lliure, molt important això, i si no som de risc. Penseu que només a Barcelona, sense comptar les llibreries i les seves pròpies parades, les que posen a la porta del local, s'instal·len fins a 130 parades on comprar llibres. Ja sabem que els catalans per Sant Jordi comprem llibres, fins i tot aquells que no llegeixen mai i llibres que mai se l'han llegit. Però l'important és que per Sant Jordi són llibres que es compren. Avui farem un recull d'expectatives, de previsions, per què no de temors, del que pugui passar aquest Sant Jordi. Ho farem amb la Maria Carme Ferrer d'aquí a mitja hora, aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Un altre dels noms de les últimes hores és el de Luis de Guindos, el vicepresident del Banc Central Europeu i exvicepresident espanyol, que reconeixia aquestes últimes hores que l'augment de tipus d'interès està a prop, que el tenim a tocar, que treu el cap per la cantonada, que de Guindos pensa que estem arribant acostant-nos a més al pic de la inflació. L'augment del preu del diner és una espasa de Dàmocles que està flotant sobre el cap de l'economia europea des de fa temps i temps, que ha anat quedant suspès per l'encariment de la vida, per la guerra, però que truca a la porta. Ho va fent amb insistència i això pot acabar afectant els deutes, els crèdits, redueix la capacitat d'inversió o de despesa en el cas de les famílies. És una manera directa d'estrènyer-nos tots el cinturó i també d'intentar que d'aquesta manera els preus acabin baixant. Fa mesos que el Banc Central Europeu avisa que ho tenim a tocar, sabem que afectarà la nostra economia, ho hem de començar a tenir clar. I finalment, des d'aquí una salutació a les 23 multinacionals espanyoles que, segons dades d'Hisenda, només van tributar un 2,5% d'impostos dels seus beneficis astronòmics. Com podeu imaginar, són xifres milionàries, més que milionàries. L'FMI recomanava fa uns dies apujar impostos a les empreses que tenen, deia des del Fons Monetari Internacional, beneficis excessius. Quan es diu que l'esforç fiscal no és igual per tothom o que no tots tenim la mateixa pressió fiscal, estem parlant d'això. Una cosa és que les grans empreses tinguin grans comptables, advocats i tota mena d'experts per intentar trobar una manera de pagar el mínim d'impostos. Val, d'acord, ho entenem. L'altra és que aquest mínim sigui tan mínim, un 2,5%, que sigui de vergonya aliena. Penseu que si això ho traslladem a l'IRPF, no a societats, a persones, el mínim que es tributa és el 2%. Però no estem parlant de mil milionaris. Estem parlant de persones amb contractes temporals, contractes de menys de 12 mesos, persones amb pràctiques o amb convenis de beques a les universitats que es dediquen a activitats ramaderes, agrícoles o forestals. Aquests 2%. Les grans multinacionals, 2,5% d'impostos. Res més a afegir. Va, que posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. Va, que sí, que avui fa sol, que serà un gran dia. Però i demà? Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb un cel més serè arreu de Catalunya, amb alguns núvols molt poc importants, però sobretot amb temperatures clarament més baixes que en dies anteriors. Per tant, aquest matí ens hem d'abrigar una mica més. Per aquesta mateixa raó, perquè lluirà el sol durant bona part d'aquest matí, les temperatures diurnes pujaran i cap a migdia l'ambient serà força agradable. I avui no esperem pluges enlloc. Sí que de cara a la tarda augmentarà més la nuvolositat a les comarques de Ponent, comarques del sud, i el cel es taparà de cara a la tarda, però avui sense pluges. Demà, dia de Sant Jordi, un dia que torna a la inestabilitat, un dia insegur, amb més precipitacions cap a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i també ruixats dispersos en qualsevol moment del dia cap a les comarques de Barcelona, especialment del litoral i del prelitoral. En canvi, cap a les comarques de l'extrem sud, Terres de l'Ebre, i també de l'extrem nord, cap a l'Empordà, com que bufarà el vent del nord, aquí no hi ha risc de precipitacions. Demà les temperatures tornaran a baixar i no serà un dia de pluja continuada com el que vam tenir ahir. Serà un dia insegur, amb clarianes, amb ruixats, altra vegada sortiria el sol, es tornaria a tapar i estarem així durant bona part del dia. Diumenge tornaríem a parlar d'un ambient més assolellat, amb alguns núvols poc importants, i les temperatures màximes diumenge altra vegada cap amunt.
Gràcies, Jordi. Doncs ja ho sabeu, aquesta és la previsió per aquest dissabte. L'anirem actualitzant, evidentment, aquí a Ràdio Estel, tant com sigui necessari per acabar-ho afinant de cara a aquest Sant Jordi. Per cert, que ahir a aquesta hora us explicàvem que hi havia un pollastre monumental a Hisenda, a Renfe, perdoneu, per una avaria que va deixar la línia del Maresme, les dues línies del Maresme, sense tren. Doncs mira, aquesta hora, una avaria en un tren entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost causa retards de 20 minuts a les línies R2 Nord, R11 i R8. Els viatgers d'aquest tren que s'ha avariat han de passar a través de passarel·les a un tren que s'aparcarà al costat d'aquest perquè puguin continuar el seu viatge. Després, evidentment, caldrà retirar el tren avariat i començar a recuperar la normalitat. Però d'entrada, 20 minuts de retard a les línies R2 Nord, R11 i R8. Això és el Vallès Oriental. I pel que fa al trànsit, doncs anem cap al RAC per saber com se circula per les carreteres catalanes. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora comencem parlant de dues incidències pel que fa a la xarxa viària. La primera a l'AP7, un camió que ha volcat a l'altura de l'Ampolla, obliga a tallar l'autopista en sentit sud, en sentit València. Això provoca cua ja de 3 quilòmetres a l'autopista fins a la sortida 39, que és per on es desvia el trànsit cap a la Nacional fins a l'altura de l'Aldea, on es pot seguir circulant en sentit sud. També al Maresme tenim tallada la Nacional 2 entre Calella i Sant Pol de Mar, en aquest cas per despreniments de la via, i ja pel que fa a les vies més habituals, retencions en punts com la Ronda, són 6 quilòmetres des del Fòrum fins al Moll de la Fusta, també des del tram d'Horta fins a Sant Gervasi, i a retencions per la B20, i també retencions des de Molins de Rei i Pallejà en les vies del Baix Llobregat per entrar cap a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Moltes gràcies, Armand. Passant 8 minuts del punt de les 8 del matí. Aquests són els titulars d'aquest divendres. Els Mossos interrogaran avui el jove detingut ahir com a presumpte autor de la violació brutal d'una noia de 16 anys a Igualada per la Castanyada. Després passarà a disposició judicial. El noi de 20 anys tenia antecedents per d'altres agressions sexuals. Des del govern adverteixen Pedro Sánchez que no pot eternitzar la seva resposta al Catalan Gate si vol estabilitat en aquesta legislatura. Podem també vol una investigació al Congrés, però els socialistes encara no concreten quina resposta hi donaran. L'espionatge en Pegasus arriba avui a l'editorial del diari Washington Post. Carles Puigdemont compareixerà al Parlament per explicar quins contactes hi va haver i amb quina finalitat amb Rússia durant el procés. Si és que van existir, la compareixença es fa a petició de Junts per Catalunya i ha tingut el suport de la majoria de partits. Josep Bou reconeix que el seu futur polític pot estar fora del PP a Barcelona. Ara l'ara líder popular no descarta emprendre un camí polític fora d'aquesta formació després de mesos de tensions internes. Són declaracions al Tot anirà bé de Ràdio Estel que de seguida escoltarem. Tot això, l'Ajuntament de Barcelona demana als seus ciutadans que la setmana vinent minimitzin la generació d'escombraries. El consistori reconeix que els serveis mínims seran insuficients davant la vaga d'escombriaires de la ciutat que s'aturen de diumenge a dilluns, reclamant un augment de sou que tenen congelat des del 2018. I Mataró investiga l'actuació de quatre policies locals que haurien agredit un home al carrer després que els increpés. En un vídeo que s'ha fet públic a les xarxes socials s'hi veu com almenys dos dels agents aguanten l'home a terra mentre un tercer li clava cops de puny. Els fets van succeir el 2 d'abril. El Barça femení torna a jugar al Camp Nou avui a les 7 de la tarda. S'espera que l'estadi Blaugrana es torni a omplir en l'anada de les semifinals de la Champions contra el Wolfsburg alemany. Contra el Real Madrid, ho recordareu, hi va haver 91.553 espectadors al Camp Nou. I el Barça de Xavi va guanyar ahir patint 0-1 a la Real Societat i fa un pas important per garantir-se la segona plaça a la Lliga. L'Espanyol va perdre 0-1 contra el Rayo Vallecano, que no guanyava cap partit des del mes de desembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Allà acabarem de dibuixar el dia amb alguns dels titulars que trobem avui a la premsa escrita. La mare del detingut per la violació a Igualada el va fer fora de casa per abusar de la seva germana. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La nena, que només tenia 7 anys quan van passar els fets, va assegurar que el seu germà l'agredia sexualment. A més, el noi de 21 anys també va ser denunciat per una exparella per maltractaments. El dia de la violació, el sospitós va participar en botellades pels voltants de la discoteca on va anar la noia violada. Ho detalla Maica Navarro a La Vanguardia.
300.000 persones pateixen Covid persistent a Catalunya.
La majoria dels pacients són persones joves i els símptomes més habituals són fatiga, cansament extrem, ofec, taquicàrdies i dolor toràcic i articular. El primer congrés mèdic dedicat a la malaltia constata la poca informació que hi ha i les incerteses amb les vacunes i també amb els tractaments. Ho podem llegir al periòdico.
I la compravenda d'habitatges ha tornat a nivells previs a la bombolla immobiliària de l'any 2008.
Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística a Catalunya, el passat mes de febrer es van fer gairebé 8.000 transaccions. És el millor mes de febrer des del 2007, quan se'n van fer 11.000. El retorn dels compradors i inversors estrangers a la ciutat de Barcelona han fet créixer aquesta xifra. Ho escriu Xavier Grau del Cerro al diari Ara.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Els Mossos interrogaran avui el jove detingut ahir com a presumpte autor de la violació d'una noia igualada, la Castanyada passada. També començaran a estudiar el que van poder incautar al pis del noi registrat les últimes hores. Està previst que el detingut passi demà a disposició judicial. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Després de quasi 9 hores buscant pistes, els Mossos d'Esquadra s'han endut caixes i bosses amb tot el que puguin provar de que l'arrestat és l'autor de l'agressió. I és que després de 5 mesos i mig d'investigació, els agents han donat amb aquest possible responsable, un jove amb antecedents per delictes sexuals. Ha estat una investigació complexa, sense testimonis ni càmeres properes al lloc dels fets, i perquè la víctima no se'n recordava de res. Tot un treball de formiga dels agents que ha començat a encaminar-se gràcies al blindatge de la investigació. Ho explica l'advocat de la família de la menor, Jorge Albertini, a Radio Estel.
Esos son los resultados. De haber tenido información desde el minuto uno sobre el presunto autor, pues lógicamente no hubiéramos llegado a este resultado. Es parte de la investigación. Hay muchas investigaciones que requieren un secreto absoluto que se encuentre plenamente encriptado, encofrado la información, i altres que requiere difusió.
Albertini ha qualificat d'inhumanes les brutals lesions que ha patit la víctima, per les quals encara té seqüeles, i va estar ingressada durant 2 mesos a l'Hospital Sant Joan de Déu. I és que va ser un camioner qui va trobar l'adolescent inconscient en un descampat d'Igualada, després de sortir d'una discoteca. Per tot això, al detingut se li poden atribuir els delictes d'agressió sexual amb una sèrie d'agravants i es podria sumar una temptativa d'homicidi. La Generalitat es personarà com a acusació popular i l'Ajuntament d'Igualada com a particular, en el cas que continua sota secret de sumari.
Gràcies, Sílvia, i la patronal de l'oci nocturn, Fecasarm, i també la discoteca Èpic d'Igualada, d'on sortia la noia de 16 anys, que va ser violada, demanaran més de 20 anys de presó per l'acusat d'aquesta agressió sexual. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Proposen atribuir-li un delicte de violació i un d'assassinat en grau de temptativa. Les dues entitats resten a l'espera que el jutjat les accepti com a acusació particular en el cas de la discoteca i popular en el cas de Fecasarm. Des de la patronal també demanen endurir les penes per aquests fets i establir penes accessòries prohibint l'accés dels condemnats a accedir a zones d'oci nocturn com es fa en països com Dinamarca.
Més coses a l'espera que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, concreti si respon a la petició del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de donar una resposta immediata al CatalanGate. A hores d'ara, el PSOE ha de concretar si està disposat a engegar una investigació interna amb supervisió independent, com demana Esquerra, i si també facilitarà que el Congrés investigui el cas, com volen des de Podem, i els grups de la investidura. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. El president català creu que el govern espanyol juga l'estratègia de guanyar temps amb el CatalanGate i li adverteix que la confiança entre els dos governs segueix sent nul·la. És Pere Aragonès a la sortida del Congrés dels Diputats.
I no ens podem eternitzar. No podem deixar passar el temps. No tolerarem que la solució que tingui al cap el govern de l'Estat espanyol respecte a aquest cas d'espionatge sigui només el pas del temps. Calen responsabilitats.
Les declaracions les ha fet després que s'hagi reunit a la Cambra Baixa amb Podemos i amb els grups independentistes, que fan pinça perquè el govern espanyol es comprometi a investigar el cas. D'aquesta manera s'ha referit al portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique.
Deberían rodar cabezas y la otra opción es que esto se haya hecho con cobertura legal, en cuyo caso se debería pedir como mínimo perdón a las personas afectadas y se debería garantizar que esto nunca vuelve a ocurrir en España.
El partit Lila segueix pressionant el seu soci de govern perquè mogui fitxa, tot i que alhora demana als de Pere Aragonès que no trenquin les relacions.
Gràcies, Judit. I el Parlament insta el govern espanyol a investigar el CatalanGate a petició dels independentistes i dels comuns. El PSC no s'ha sumat a aquest acord, però sí que ha instat els grups del Congrés a constituir la Comissió de Secrets Oficials per aclarir aquest espionatge.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, és partidari de fer aquest pas abans de crear una comissió d'investigació específica a la cambra sobre el cas. Illa també ha defensat que Pere Aragonès i Pedro Sánchez es reuneixin per abordar el cas d'espionatge.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat des de Kiev que Espanya farà l'enviament militar a Ucraïna més gran que s'ha fet fins ara. Ho ha fet després de reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky a Kiev.
Sánchez ha explicat que el nou enviament d'armament de 200 tones ja està de camí a Polònia, transportat pel buc de l'exèrcit espanyol Isabel. El cap de l'executiu espanyol ha destacat que aquest enviament és més del doble del que Espanya ha enviat des de l'inici de la guerra amb Putin i ha garantit a Zelensky que Espanya continuarà donant suport a Ucraïna de totes les formes possibles. El president espanyol també ha recordat que l'Estat reobrirà l'ambaixada ucraïnesa a Kiev, que destina 31 milions d'euros en ajuda humanitària i ja ha acollit 137.000 refugiats.
Per cert, que el Parlament demana la compareixença de l'expresident Carles Puigdemont per donar explicacions sobre les acusacions que vinculen l'independentisme amb Rússia, però no, en canvi, la compareixença del portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián.
En el cas de Puigdemont, la petició va ser registrada per Junts per Catalunya, el propi partit de l'expresident, i ha obtingut el suport de la majoria de grups parlamentaris, tant de la banda independentista com unionista. El president haurà de donar explicacions sobre si ha tingut o no contactes amb Rússia, com va insinuar el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián. En canvi, qui no haurà de compareixer serà precisament el líder dels republicans al Congrés, ja que Esquerra, el PSC i els comuns han fet pinya per evitar-ho.
A falta d'un any per les eleccions municipals, el popular Josep Bou posa en dubte la seva continuïtat com a líder del Partit Popular a Barcelona.
Bou ha fet autocrítica al programa Tot anirà bé de Ràdio Estel i creu que no ha pogut aconseguir millorar la vida dels barcelonins, que era el seu principal objectiu. En aquesta línia, el popular Josep Bou, actual president del grup municipal popular a l'Ajuntament de Barcelona, ha obert la porta a explorar altres camins més enllà del PP, tot i que segueix sent la seva primera opció.
La primera opció és el Partit Popular, però no l'única. Ho torno a repetir, la primera opció és el Partit Popular, però no l'única. Vol dir que hi ha altres opcions, evidentment. Jo no estic afiliat, jo tinc un compromís formal. Però amb els meus, en aquest moment, amb els meus afiliats, amb aquests 37.000 de barcelonins, el compromís que tenia jo amb Pablo Casado ja no el tinc. És un pacte de capellà, és un pacte d'honor.
Vaja, més clar l'aigua, senyor Bou. El Servei de Neteja de Barcelona ha convocat una vaga per la setmana que ve. UGT, Comissions Obreres i la CGT secunden aquesta vaga i insten els treballadors a no recollir les escombraries per tal que les empreses concessionàries els apugin el sou.
Els sindicats han convocat la vaga des d'aquest diumenge fins al divendres de la setmana que ve. Des del consistori admeten que si finalment no s'arriba a un acord, no es podrà garantir la neteja de la ciutat malgrat els serveis mínims decretats per la Generalitat. Per aquest motiu, el govern barceloní Celroni demana reduir al màxim els residus els dies que ara venen. La tinenta d'alcalde d'Ecologia, Janet Sans, confia en la negociació per arribar a un acord.
Nosaltres, en el moment que hi hagi alguna petició que ens facin no, de cap a l'Ajuntament, les podrem analitzar en el marc de la nostra legalitat, si les podem desenvolupar. Però, en tot cas, creiem que, tenint en compte que l'acord realment és la millor de les opcions per tothom, per la ciutat i la ciutadania, per descomptat, però també pels treballadors i treballadores i per l'empresa...
El govern i les universitats han acordat incrementar les places d'infermeria per al curs que ve, amb gairebé 600 places noves. L'augment respon a l'alta demanda dels estudis a Catalunya i també dona resposta al dèficit de personal que la pandèmia de la Covid ha fet més que evident.
En total hi haurà 2.700 places, el que suposa un 25% més que el curs actual. D'aquestes, 435 seran a preu públic. Amb aquest increment, el nombre de places a preu públic superarà l'oferta privada per primera vegada.
I l'Ajuntament de Mataró investiga una presumpta agressió d'uns agents de la policia local a un detingut en una actuació el passat 2 d'abril.
Tot plegat després que s'hagi difós de les xarxes socials un vídeo de la suposada intervenció en què es veuen tres agents immobilitzant un individu que no apareix a la imatge. En un moment de la gravació, sembla que un dels tres agents propina tres cops de puny a la persona immobilitzada. Per tot plegat, des del consistori mataroní, impulsaran un expedient informatiu per esclarir les circumstàncies dels fets i delimitar possibles responsabilitats dels agents.
I aquest Sant Jordi es preveu que es venguin 6 milions de roses a tot Catalunya. Segons la previsió de Mercabarna Flor, el nombre de roses que es vendrà serà un 43% més alt que l'any passat.
El president de l'Associació d'Empresaris Majoristes del Mercat, Miquel Batlle, assegura que el preu de les roses es mantindrà estable a partir dels 4 euros, tot i l'encariment del preu del transport i la revaluació del dòlar.
El 5% de la pujada ha vingut donada pel tema del transport, evidentment, que ens ha afectat a tots, i després també la pujada del dòlar, perquè tot el que és Colòmbia-Equador es paga en dòlar, però ja us dic que aquest 5% pràcticament entre majoristes i floristes l'assumiran.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Ens fixem també en la premsa digital i a la comarcal. Avui, a partir de les 10 del matí, declara davant del jutge un dels sospitosos del crim d'Helena Jubany.
Aquest dijous es va saber que abans de declarar davant del jutge, l'investigat per l'assassinat de Jubany es va apartar de la Unió Excursionista de Sabadell per no perjudicar l'entitat. El jutge l'havia cridat a declarar després que la defensa de la família Jubany havia localitzat un disc dur de l'ordinador de la víctima en què apareixia un correu electrònic que podia vincular els missatges anònims amb l'investigat, ho informa Crònica Global.
També aquest matí a les 10 surten a la venda les entrades per veure Rosalía a Barcelona.
A principis d'aquesta setmana, l'artista de Sant Esteve Sarrovira es va anunciar les dates sobre la gira mundial de Motomami i a Barcelona hi actuarà el proper 23 i 24 de juliol. Serà al Palau Sant Jordi amb un aforament de 18.000 persones. Les entrades sortiran a la venda a les 10 del matí d'aquest divendres. Les més barates costaran 50 euros i hi haurà un límit de compra de 4 entrades per persona i per targeta de crèdit. Ho podem llegir al Nació Digital.
Eslovàquia celebrarà per primera vegada la Diada de Sant Jordi tal com es fa aquí a Catalunya.
Aquest dissabte, la principal cadena de llibreries del país eslovac, Pantarei, farà promoció als seus més de 50 establiments de llibres escrits per autors catalans o obres que tenen a veure amb Catalunya. A més, els carrers de Bratislava tindran paradetes de llibres i roses per aquest Sant Jordi. Ho publica el Nacional.
Augmenten un 16% els accidents laborals a les comarques de Girona.
Aquesta és la xifra que constata el balanç de salut laboral del 2021 de Comissions Obreres. La gran majoria dels accidents laborals han estat de caràcter lleu, tot i que el 2021 es va tancar amb un total de 62 accidents greus i 9 accidents mortals. Ho destaca el Diari de Girona.
Un centenar de Mossos a Lleida es poden jubilar els pròxims 5 anys.
Aquest any ja estan previstes 20 jubilacions del cos de la regió i davant d'aquesta situació, el cap de la regió policial de Ponent, Jordi Dalmau, ha demanat rejuvenir el cos per tal de mantenir la qualitat dels serveis. Dalmau ho ha fet coincidint amb el Dia de les Esquadres de la Regió Policial de Ponent, celebrat aquest dijous a Balaguer. Podem llegir al Diari Segre.
I el govern d'Andorra preveu pujar els salaris més baixos del país abans de l'estiu.
Ho farà a través d'un paquet de mesures que ahir mateix va anunciar el cap de l'executiu, Xavier Espot. A més d'una pujada dels salaris baixos, es contemplen altres incentius per fer front a la inflació i a la pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania. Ho apunta el Diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb el... Als esports, el Barça pateix per endur-se els 3 punts contra la Reial Societat. Els homes de Xavi Hernández, però, han superat els bascos 0-1 i tenen més a prop la classificació per la propera Champions. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Partit molt ensupit del Barça, que ha tornat a protagonitzar un joc sense idees. Aubameyang ha marcat l'únic gol del partit al minut 11, gràcies a una rematada de cap. L'equip de Sant Sebastià ha pressionat molt des del primer minut de joc, amb arribades clares a la porteria blaugrana, que Ter Stegen ha anat salvant. La victòria, però, dona 3 punts importantíssims per al Barça, que es col·loca segon, una plaça que pot reforçar diumenge si també guanya el Rayo Vallecano. Ho valorava així el tècnic Laurana Xavi Hernández.
Avui no és el nostre ideal de joc, però clar, com hem competit, ens estem jugant la temporada, ens estem jugant la vida, ens estem jugant la Champions l'any vinent. Bé, a l'esforç l'hem d'elogiar, però hem de millorar molt, està clar.
La mala notícia de la nit ha estat que Araujo, Piqué i Alves han acabat el partit amb molèsties. L'equip retorna avui cap a Barcelona, on farà un entrenament aquest migdia per preparar ja l'enfrontament d'aquest cap de setmana.
Pel que fa a l'Espanyol, no aconsegueix retrobar-se amb la victòria, acaba perdent amb el Rayo Vallecano.
Un Espanyol molt fluix deixa escapar la victòria a casa i perd 0-1, trencant la ratxa de 4 victòries seguides com a local. Un gol de Sergi Guardiola, validat pel VAR, donava el triomf a l'equip de Vallecas, que s'allunya així més de la zona de descens. El tècnic Vicente Moreno ha catalogat el d'ahir com el pitjor partit de l'Espanyol de les darreres temporades.
Segurament avui hem fet el pitjor partit en estos dos anys, no?, que portem de trajecte, sense ningú dubte. No hem fet lo suficient per a guanyar i això pues, es resum més ràpid. Han estat ells millor i han merescut més la victòria que nosaltres.
Aquesta nit a la primera divisió també s'han jugat el Llevant 2 Sevilla 3 i el Cádiz 2 Atlètic de Bilbao 3.
I aquesta tarda al Camp Nou és el torn del Barça femení, que juga el primer partit de les semifinals de la Champions contra el Wolfsburg.
Les blaugranes afronten la trobada amb ganes de deixar encaminada l'eliminatòria i amb ànims de revenja d'un Wolfsburg que les va eliminar ja a la competició fa dues temporades. La incògnita és si l'afició blaugrana superarà el rècord d'assistència en un partit femení que es va aconseguir ara fa un mes contra el Real Madrid. El partit és a 3:15 de la tarda i la jugadora blaugrana Graham Hansen assegura que no s'espera un duel fàcil. El Barça femení no ha guanyat mai a l'equip alemany.
Físicamente es muy bueno. Yo creo que la futbolística, su manera de jugar es de correr, de lucha. Tiene muy buenos contraataques y eso sabemos, que va a estar una lucha mañana. Y ganamos eso, tenemos muy buenas posibilidades de jugar nuestro tipo de fútbol. Al final, fútbol es de cabeza.
La bona notícia és que Clàudia Pina, Mariona Caldente i Patrick Guijarro i Ochoa l'han rebut l'alta mèdica aquest dijous i, per tant, estaran disponibles per al partit.
En bàsquet, el Barça cau estrepitosament contra el Bayern de Múnich 75-90 en el segon partit dels quarts de final de l'Eurolliga.
I amb aquest resultat s'iguala l'eliminatòria a 1 i el Barça perd l'avantatge de pista. Les properes trobades de l'eliminatòria es disputaran a Múnich i els blaugranes hauran de guanyar almenys un partit per forçar el cinquè que es donaria a jugar al Palau Blaugrana. En canvi, si el Barça guanya els dos partits a Múnich, ja seria la final fora. Aquesta nit els blaugranes ja perdien el descans 35-48 i no han aconseguit remuntar el resultat. Al darrer quart, tot i un parcial de 6-0, els de Gessé Quivicius han seguit per sota en el marcador.
I en tenis, avui es disputaran els vuitens de final de l'Open de Barcelona, després que s'anul·lés la jornada d'ahir a causa de la pluja. De fet, només es van poder disputar els dos partits que quedaven pendents dels setzens de final.
Dos duels que també es van haver d'ajornar abans d'ahir pel mal temps. Dimitrov s'ha classificat després de superar a Coria i ara s'enfrontarà a Tsitsipas, que va superar Ivashka en 3 sets. Avui la jornada arrenca a les 12 del migdia amb Pablo Carreño contra l'italià Sonego i a 2:15 del migdia és el torn del mallorquí Jaume Munar i Carlos Alcaraz, que s'enfrontaran per una plaça als quarts de final.
I en motor avui arrenquen els grans premis de Fórmula 1 a Itàlia i de MotoGP a Portugal.
A la Fórmula 1, la quarta prova del campionat es disputa a l'Emília-Romanya. Fins al moment, Ferrari i Red Bull es mostren com els rivals més forts. A la 1 del migdia comença la primera sessió de lliures. Demà dissabte els entrenaments i diumenge i classificatoris i diumenge a les 3 la cursa. Pel que fa a la MotoGP, es disputa la cinquena cursa del Mundial. Actualment Enea Bastianini és el líder de la general. A les 11 del matí es disputen els primers entrenaments.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Arribarem al punt de 2:15 amb música. Avui fa 71 anys, el 22 d'abril del 1951, que va néixer Paul Carrack, que es va donar a conèixer com a vocalista de grups com aquest Mike and the Mechanics. Això és Over My Shoulder. I can see that look in your eyes. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder with an aching deep in my heart. I wish we
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és divendres, és 22 d'abril. Avui farem tertúlia amb l'Estefania Molina, amb l'Oriol Marc i amb el Josep Maria Martí Rigau, com sempre, a partir del punt de les 9 del matí, amb ganes de seguir parlant del que ens porta aquest dia, amb una mirada clavada en aquesta jornada de Sant Jordi que arriba demà, que estem tots pendents del temps, d'aquestes pluges. Ara repassem la previsió meteorològica amb el Jordi Miralles, però també amb el convenciment entre tots plegats que aquest, sí o sí, al final acabarà sent una altra vegada un bon Sant Jordi. Ara saludarem a la Maria Carme Ferrer, que és la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. Sens dubte, demà és el seu dia, més enllà que estiguem tots pendents del cel i de com acabarà anant la jornada. Sant Jordi és una data tan assenyalada que acaba concentrant tradicionalment entre el 10 i el 15% de les vendes anuals de llibres en català, que no és poca cosa. D'aquí, evidentment, la importància que té aquest Sant Jordi pel sector editorial i, evidentment, que hi hagi una certa preocupació pel temps, tot i que ja s'hi estan buscant solucions, que tampoc és tan complicat. Tots volem que aquest torni a ser un gran Sant Jordi, un d'aquells en què la pandèmia ens passi desapercebuda, que puguem anar sense mascaretes si estem a l'aire lliure i no som de risc. Penseu que només a la ciutat de Barcelona, sense comptar les llibreries i les parades que posen a les portes dels propis locals, hi haurà fins a 130 parades per comprar-hi llibres. Avui volem fer un recull d'expectatives, de previsions, per què no, evidentment, també de temors, de com serà aquest Sant Jordi. Ara li ho preguntarem a la senyora Ferrer. Va, que avui és divendres i aquests són els titulars més destacats del dia. Els Mossos interrogaran el jove detingut ahir com a presumpte autor de la violació brutal d'una noia de 16 anys a Igualada per la Castanyada. Després passarà a disposició judicial. El noi de 21 anys tenia antecedents per altes agressions sexuals. Pere Aragonès adverteix Pedro Sánchez que no pot eternitzar la seva resposta al Catalangate si vol estabilitat en aquesta legislatura. Podem també vol una investigació al Congrés, però els socialistes encara no concreten quina resposta hi donaran. L'espionatge en Pegasus ha arribat avui a l'editorial del diari The Washington Post. I Carles Puigdemont compareixerà al Parlament per explicar quins contactes hi va haver i amb quina finalitat amb Rússia durant el procés, si és que van existir. La compareixença es fa a petició de Junts per Catalunya i ha tingut el suport de la resta, o com a mínim de la majoria, de partits. I Josep Bou reconeix que el seu futur polític pot estar fora del PP a Barcelona. L'ara líder popular a la capital catalana no descarta emprendre un camí polític fora d'aquesta formació després de mesos de tensions internes. Són declaracions que ha fet el Tot anirà bé de Ràdio Estel. I l'Ajuntament de Barcelona demana als ciutadans que la setmana vinent minimitzin la generació d'escombraries. El consistori reconeix així que els serveis mínims seran insuficients davant la vaga d'escombriaires que hi haurà a la ciutat, que s'aturaran de diumenge i fins dilluns reclamant un augment de sou que tenen congelat des del 2018. I Mataró investiga l'actuació de quatre policies locals que haurien agredit un home al carrer després que els increpés en un vídeo que s'ha fet públic a les xarxes socials. S'hi veu com almenys dos dels agents aguanten l'home al terra mentre un tercer li clava cops de puny. Els fets van succeir el 2 d'abril. En esports, el Barça femení torna a jugar al Camp Nou avui. A la tarda s'espera que l'estadi Blaugrana es torni a omplir en l'anada de les semifinals de Champions contra el Wolfsburg alemany. Contra el Real Madrid, ho recordareu, hi va haver 91.553 espectadors a l'estadi de Blaugrana. Un Barça al de Xavi que va guanyar ahir patint 0-1 a la Real Societat i que va fer un pas important per garantir-se la segona plaça a la Lliga i ser a la Champions de la propera temporada. L'Espanyol, de la seva banda, va perdre 0-1 contra un Rayo Vallecano que no guanyava cap partit des del mes de desembre. Per tancar els titulars, com sempre a aquesta hora, el temps i el trànsit. D'entrada, previsió meteorològica per aquest divendres de sol i bonança. I també, pensant en el cap de setmana, Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia, comencem la jornada amb cel serè a pràcticament tot Catalunya, només amb la presència d'algunes boirines poc importants que marxaran ràpidament i el sol s'acabarà imposant aquest matí, la qual cosa permetrà que les temperatures es recuperin, perquè ara mateix fa fred. Han baixat les temperatures respecte a dies anteriors. En canvi, les màximes seran més agradables, se situaran en general entre els 16 i els 21 o gairebé 22 graus. Per tant, una jornada tranquil·la, tot i que de cara a la tarda torna a augmentar la nuvolositat, està per a sobre tota la meitat oest de Catalunya, mentre que la resta es mantindrien les clarianes, però també augmentarien els núvols. Demà, un dia insegur, amb núvols arreu de Catalunya, també amb clarianes, i aquests núvols en qualsevol moment del dia poden donar precipitacions. Major probabilitat, comarques del Pirineu, del Prepirineu, punts de la Catalunya interior i també litoral i prelitoral central, el de Barcelona. En canvi, cap a l'Empordà, on bufarà la tramuntana, és poc probable que plogui i tampoc ho faria cap a les comarques de l'Ebre, on bufarà un mestral de moderat a fort. Les temperatures demà seran una mica més baixes, les màximes. En canvi, les mínimes pujaran respecte a les d'avui. Diumenge tornarem a parlar d'un dia més tranquil, amb alguns núvols, ja sense risc de precipitacions i amb temperatures màximes un pèl més altes.
Moltes gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps, recordar-vos també que aquest matí tenim una avaria, hi ha hagut una avaria d'un tren entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost, que està provocant retards d'uns 20 minuts a les línies R2 Nord, R11 i R8 de Renfe. Per tant, a banda de Radio Estel, a través dels canals de comunicació habituals de Renfe, si heu de fer servir aquestes línies per estar al dia de quan pugui recuperar-se la normalitat al llarg del matí. Pel que fa a les carreteres, actualitzem la situació tornant cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora segueix la complicació pel que fa a l'autopista AP7, un camió que ha volcat a l'altura de l'Espolla, obligat a desviar el trànsit en sentit sud per la Nacional 340 fins a l'altura de l'Aldea. Això provoca aturades de 2 quilòmetres a l'autopista i també són 4 quilòmetres de retencions de la Nacional fins a la reincorporació a l'AP7. També al Maresme, la Nacional 2 segueix tallada entre Calella i Sant Pol de Mar per despreniment de la via. De fet, s'està desviant el trànsit per la C32 i pel que fa a les vies més properes a Barcelona, ara hi ha congestió per l'autopista, són 4 quilòmetres a Barberà en sentit Girona amb aturades, també retencions per la C58 de 3 quilòmetres en els dos sentits de la marxa o per les vies del Baix Llobregat, per l'autovia 2 com la B23. De fet, a Cornellà hi ha retencions en els dos sentits de la marxa. I pel que fa a les rondes, també encara segueixen les retencions de 6-7 quilòmetres en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Molt bon dia. Passen ja 8 minuts del punt de 8:45 del matí. Fem una pausa per la publicitat. Serà molt breu i en tornar saludem Maria Carme Ferrer, que és la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, que ens acompanyarà en directe aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Des del 23 d'abril fins al febrer de 2023, les actuacions que Adif i Renfe executaran en diferents punts de la xarxa de Rodalies de Catalunya obligaran a reconfigurar el servei de les línies R4, R8 i R1. Adif i Renfe han dissenyat la millor oferta per facilitar la mobilitat de la ciutadania durant el període d'obres. Consulta tota la informació a rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, adif.es, telèfon 941-0041 o a les estacions.
Serra d'Or et proposa per aquest Sant Jordi tota la veritat sobre la llegenda de Sant Jordi segons el cavall. El cavall de Sant Jordi sap coses de com va anar la llegenda que ningú no ens havia explicat mai. Un conte pels més petits d'Enric Gomà amb dibuixos de Jordi Sunyer. I Amb l'aigua al coll, una nova aventura divertida i misteriosa dels bessons Roc i Bruna. Una història de Xavier Castanyer amb dibuixos d'Òscar Julbe. Aquest Sant Jordi regala Serra d'Or.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
La Maria, en Tino, l'Àlvaro, la Blanca i 4 milions de persones més reben cada any l'ajuda de l'Església.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Hi ha ofertes que només passen un cop a la vida, com aquesta, perquè llancem 100.000 bitllets a 15 euros. Sí, 100.000 bitllets a 15 euros. Compra'ls del 22 al 24 d'abril i viatge de juliol a setembre. Vàlid per a trens AVE, Alvi, Euromet i Intercity. Més informació a renfe.com. Renfe, el teu tren.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Actualitzem la situació pel que fa a aquest tren que s'havia avariat a Mollet. Era una avaria en un comboi que estava provocant retards a les línies R2 Nord, R11 i R8. Us podem comunicar a aquesta hora que el servei s'hauria recuperat ja amb normalitat, que s'ha pogut apartar aquest tren a Mollet-Sant Fost i que, per tant, en principi, aquestes tres línies que passen per aquest tram del Vallès, R2 Nord, R11 i R8. Aquesta hora us podem dir ja que recuperen la normalitat pel que fa a la seva circulació. A veure, llibreters, editors i distribuïdors estan convençuts que aquest Sant Jordi no només serà el del retorn a la normalitat prepandèmica, sinó que ha de ser una de les edicions més massives i rellevants que ha tingut a la història. De fet, aquí a la ciutat de Barcelona, per exemple, s'estrena el que ja s'ha batejat com una superilla literària per intentar esponjar la celebració en el centre de la ciutat i donar el màxim d'espai perquè aquells que vulguin fer-ho puguin sortir a passejar, a tafanejar, a mirar entre les parades de roses i sobretot de llibres i que puguin comprar. I si s'ha de sortir a passejar, doncs escolta'm, hi ha prou espai com per sortir a passejar fins i tot amb un paraigües a la mà o a la bossa si és necessari, perquè és veritat que aquestes darreres hores estem tots molt pendents del que pugui acabar passant amb la pluja, però en definitiva, i segurament la part més important, és que aquest serà un Sant Jordi ja sense restriccions per la pandèmia. De com serà, de l'expectativa que hi ha, de les previsions, i per conèixer-nos tots els detalls ens acompanya la Maria Carme Ferrer, que és la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. Molt bon dia, senyora Ferrer, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres per comptar sempre, em preguntar.
A veure. Home, només faltaria. Aquests dies estem molt obsessionats amb el temps. Vostès també o no?
Sí. Oh!
Quin mal de cap, eh?
Nats, estan obsessionats que jo, que soc de Girona, ja no ho fem a la Copa i ho fem al Palau Firal. O sigui, hem canviat el lloc, hem demanat ajuda a l'Ajuntament perquè ens cedís un espai. O sigui, estem desesperats amb el temps perquè nosaltres el que volem és que sigui una gran festa igualment, faci el temps que faci.
Jo crec que hi ha tantes ganes de Sant Jordi, senyora Ferrer, que em sembla que demà serà un gran Sant Jordi, fins i tot si cal amb un paraigües. Que a veure, sí. tot afecta i totes nota, diguem-ne, eh? Però vaja, tampoc cal quedar-se tots a casa, perquè la previsió que estem donant tampoc és que hagin de caure aiguats continuats i sense parar, per entendre'ns, eh?
Exactament. I llavors hi ha tantes ganes de sortir al carrer, d'estar amb els nostres autors i autores que ens assignin els llibres, parlar amb els llibreters, comprar llibres, triar... O sigui, hi ha una necessitat tan gran de conviure amb la literatura, jo crec, que, i a més és una festa tan gran de país, el dia del llibre, el Sant Jordi, que jo crec que sortirem tots. I a més, estan totes les llibreries de tot el país, o sigui, que no només hi ha les parades, no? Vull dir que és molt maco allò de les parades i ens encanta, i som, tots hi som, totes les llibreries tenim parades. Però bé, també hi ha les llibreries que estaran de gom a gom, o sigui que...
Serà un Sant Jordi històric?
Nosaltres creiem que serà com el 2019, més o menys. No em canso de dir que aquesta setmana estem veient també que hi ha una part que està ja vinguent a comprar els llibres que ha de regalar. Tota la setmana hem tingut molta feina, no? I ahir vaig tenir de tancar-me perquè en una entrevista sentíem més la quantitat de gent que hi havia a la llibreria que a mi mateixa, no?
Vull dir... Nosaltres, jo li he de dir, fa de mal utilitzar l'exemple personal, però jo a l'entorn de casa meva tinc un parell de llibreries i aquesta setmana a les tardes hi havia cua pràcticament cada dia.
Per això dic, és que això és el que està passant, això és el que està passant. Llavors, jo penso que sí que serà un bon Sant Jordi, o sigui, ara hem de veure demà, però jo crec que hi ha un ambient, una alegria, unes ganes que no ho aturarà res. I llavors això de que no hi hagi restriccions, que l'any passat donaven la volta al carrer tota la setmana, el dia i l'endemà de Sant Jordi. Llavors, això de que puguin entrar tranquil·lament a les llibreries, que els espais no estiguin perimetrats de manera que no hi puguis entrar, que sigui difícil accedir a les cues. Com que tot això no hi serà, a més, fem activitats, fem moltes coses, com perquè sigui una gran festa.
Bé, si algú s'està plantejant, escolta, més que a més ens agafen cap de setmana i això com ho farem, no? Perquè hi haurà molta gent que potser vol marxar de cap de setmana, que potser també explica en part una mica el que està passant aquesta setmana, senyor Ferrer, que hi hagi algú que hagi volgut d'alguna manera tenir la feina feta, però en tot cas...
No, hi ha una altra cosa que és molt important, que tant als llocs de muntanya com als llocs de platja hi ha llibreria.
Exacte, no, però és que aquí anava, que a més a la pàgina web vostra, per exemple, del Gremi hi ha un buscador de parades i de llibreries, vull dir que si al final algú es mou i fins i tot si vas a un lloc on no has anat mai, diguem-ne, es pot localitzar una llibreria fàcil.
Exactament, jo per això ho dic, vull dir que tot és fàcil en aquest sentit per poder comprar llibres. I a més, jo ja dic, em repeteixo que és una gran festa, que tothom l'està esperant. A més, jo vaig pel carrer i me van dient, ai, que bé, no? Mira, si plou ja sé que esteu en el Palau Firal. Vindrem igual, no patiu, I si no, la llibreria. Dic, no, ja sé que comprareu. Vull dir que necessiteu llibres, jo penso, per dintre, no? Però vull dir que l'ambient... I és, o sigui, tothom me'n parla. No sé, hasta m'escriuen per Twitter o per Instagram que bona idea Barcelona, no? Que sigui un lloc més gran, més esponjós. Doncs, no sé, tothom veig que la ciutadania ens apoia.
No, i a més, la ciutadania us dona el seu suport, no?, i que està amb vosaltres, però també s'ha de reconèixer l'esforç que heu fet i que esteu fent els llibreters, els editors, per poder fer possible, no?, aquest Sant Jordi. Posava aquest exemple mateix de Girona, no?, que hi ha hagut aquest rum-dum de plourà, no plourà, escolta'm, doncs busquem una alternativa, no?, per exemple, i l'heu pogut trobar i l'heu pogut situar, no?, i a Barcelona patíem per si hi haurà molta gent, acumulacions, escolta'm, doncs tallem el trànsit de no sé quants carrers de l'Eixample, no?, i ja està, no?, i que tothom hi pugui ser. És a dir, que hi ha una implicació molt bèstia en aquest sentit per part de tots per fer-lo possible,
sí,
no, aquest dia.
Sí, sí. Jo crec que també hem implicat a l'Ajuntament, als ajuntaments dels diferents llocs, això està clar, la majoria, també hi ha qui no s'hi posa bé, però jo crec que la majoria sí, i llavors la Generalitat. O sigui, jo crec que aquí tant els polítics com els professionals ens hem posat d'acord, hem treballat junts i això ens ha ajudat a que tot pugui sortir bé, no?
Quan abans em deia, creiem que serà un Sant Jordi semblant al 2019, si això ho traslladem a números, a xifres, de què estem parlant, senyora Ferrer?
Jo crec que eren 1.500.000 llibres, el que...
És a dir, 1.500.000 de llibres, eh?
Sí.
Això és un percentatge molt alt, no? Continua sent un percentatge molt alt de la facturació anual. Això que estem al voltant del 10, una mica menys, cap a on estaríem aproximadament?
10, 15, 30, i a les llibreries molt petites pot representar-se un 50. Però molt petites, eh?
Clar, però és a dir, ho dic perquè a vegades quan un fa aquesta baixada a la xifra, no?, al número, acaba agafant una referència real de com em pot ser d'important que vagi bé, no?, el dia, perquè també hi haurà molts oients que potser s'escolten, bueno, però escolta'm, però què pesats, que si no compro un llibre per Sant Jordi ja el compraré un altre dia, el llibre, no? I la realitat... No, clar, és que la realitat acaba demostrant, malauradament que no, que som un país que el dia de Sant Jordi comprem molts llibres i després la resta de l'any ens costa.
Hi ha de tot, eh? O sigui, aquí també tenim molts clients que són habituals i s'ha de parlar dels llibres sempre. I això ho tenim de tenir molt clar. Però sí que és veritat que el dia de Sant Jordi, fins i tot, el que no compra llibres en compra. I jo, per exemple, que l'any passat vaig anar a la Fèria de Madrid,
sí,
a la Fèria del Libro, els hi cridava l'atenció el que podem vendre els llibreters, els llibreters d'allà, els hi cridava l'atenció el que podem vendre en un sol dia, que a vegades no és el mateix que venen ells en 15 dies, no?
Clar.
Els hi crida molt l'atenció la tradició de Sant Jordi, no?
Bueno, segurament, senyora Ferrer, perquè per Sant Jordi, fins i tot els qui no llegeixen i no compren llibres per Sant Jordi en compren, i això és molt difícil que passi en una cosa que es diu Fira del Llibre, no?
Exactament, és així. Per això dic que lo important és la tradició, una tradició de 100 anys, no?, que tenim tan arrelada, perquè podria ser una tradició de... No, és que tots pensem... Mira, una altra cosa molt personal, no? Però aquest matí, perdona que ho digui així de clar, m'he deixat l'esmorzar i me n'he anat a la fleca a comprar. Doncs la de la fleca ja de seguida... Ai, ara que et veig, em pots recomanar el llibre que tinc de regalar perquè ara surti un moment, vindré... O sigui... ha deixat el client que estava per preguntar-me quin llibre tenia que comprar, no? Dic, és ben bé que és curiós, no?, perquè tothom pensa que té de comprar llibres, no? I això és molt maco, perquè amb aquesta noia, justament, jo compro el pa molt a prop de casa meva, no a prop de la feina. I aquesta noia sap que hi veig molt poc, però ella ve i de seguida ha fet això, no? Doncs dic... Bé, m'he posat a riure i he pensat, és així. O sigui, tothom necessita comprar llibres el dia de Sant Jordi.
Estem parlant aquest matí a Ràdio Estel amb la Maria Carme Ferrer, que és la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. No sé si a Catalunya, després del confinament, llegim més del que llegíem abans. Ens va servir d'alguna manera tota aquesta època de confinament, restriccions i d'estar més a casa i de poder voltar menys? Ha servit perquè llegim una mica més o no?
Sí.
Sí?
Sí, 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 sí. Perquè, mira, en el confinament, o sigui, és la tercera cosa més feta, no? a més de veure sèries, de fer videoconferències, totes aquestes coses, es va llegir molt. I a partir d'aquí, hi ha persones, hem guanyat lectors, que han vist el gust per la lectura, el plaer de llegir. Això que dic sempre, no? Viure altres vides, viatjat en altres països, des de casa, ens hem emocionat, hem plorat, hem rigut, tot ho hem fet per mitjà dels llibres, no? Ens han acompanyat, ens han ajudat, ens han donat vida. I ho hem entès. Sí que és veritat que hi ha, que fem ara moltes més coses, perquè vàrem estar molts mesos fins aquest any, no? Que no podíem fer segons quines coses, i els caps de setmana pues, preníem el sol i llegíem a casa, és que no podíem fer res més, no? Sortíem al balcó, és que no fèiem gaire res. Però al sortir, no sé, ara jo ho veia aquests dies de Setmana Santa, no? Que, ah, mira, ens anem a no sé on. Però bé, posa'm un llibre que no sigui gaire gruixut per poder-me emportar, perquè estones continuaré llegint, no? Llavors penso que ara diuen que en tot Espanya s'ha guanyat, estem un 67%. També hi ha un 33% que no llegeix. Mai. Mai de la vida, no? Però sí que hem de... ha augmentat. I llavors el que hem de fer és que els nens i nenes des de petits a casa tinguin llibres, no? Llavors és molt important fer un pla de lectura per mitjà del govern, les escoles, els pares...
I sobretot fer que tothom hi tingui accés, no? Ho dic perquè
això és
demà serà Sant Jordi i, clar, només a la ciutat de Barcelona, per exemple, en aquesta superilla literària, diguem-ne, que hem decidit posar-li aquest nom així una mica marketingià, hi haurà 200, 300 parades on es podran 300, comprar llibres. Sí. La realitat, quan no és Sant Jordi, per exemple, és que en 10 dels 12 barris amb la renda més baixa de Barcelona no hi ha cap llibreria.
Ja, ja. Però segur que hi ha una bona biblioteca. Perquè realment sí que és veritat que sol haver-hi a tots els barris sol haver-hi biblioteques.
Sí, sí, sí. I afortunadament.
Llavors, si és així, jo penso que és important, no?
Ho dic perquè em referia sobretot perquè per fomentar aquest accés, no? I que hi sigui, les biblioteques hi juguen un paper clau, però hi ha també alguns establiments que han d'acabar vertebrant també la cultura del país, no? I poden ser les llibreries. Ho dic perquè a vegades, en aquest programa, per exemple, hem parlat moltes vegades de quina situació hi ha a Catalunya pel que fa als caixers automàtics, no? I es parla molt de si hi ha molts pobles que hi ha caixers automàtics o que no hi ha caixer automàtic, no? I a vegades penses, escolta'm, i la de quilòmetres que pot fer algú a qui li agrada llegir i no viu en una gran ciutat d'aquest país i que ha d'aprofitar que viatges que fa amunt i avall per poder comprar llibres, eh?
De tota manera, també he de dir que cada vegada hi ha menys pobles que no tinguin llibreria, eh? Això també és veritat que un poble d'alta muntanya i tal, però vas veient i a Catalunya és un lloc que hi ha més llibreries, eh? Si t'hi fixes. Vull dir que a Barcelona n'hi ha moltíssimes. Potser no estan ben repartides, com dius. No ho sé, perquè ara en aquest moment no tinc un planell davant i sé, i és veritat que no deu haver-hi el mateix, que hi ha l'Eixample, no estaran al Raval, a Ciutat Vella. Això ho tinc claríssim, no? Però segur que no tens de fer quilòmetres per anar amb una llibreria a Barcelona, eh?
No, a Barcelona, segur. A Barcelona, evidentment,
llavors,
que no.
Llavors, Tarragona hi ha llibreries. Girona també és un cas molt especial, perquè a la ciutat hi ha 10 llibreries agremiades amb una població de 90.000 habitants, que ara diu que ja som 100, no? Però vull dir...
Home, això és de lletra ferit, eh? Són dades... Són xifres de llegir i llegir molt.
Exacte, hi ha zones que trenquen la mitjana, no? Vull dir que això també és molt important. Doncs, clar, s'ha de tenir en compte, no?
Ja que li han demanat a la Fleca, li ho demano també a la ràdio abans d'acabar. Recomani alguna cosa. No em digui el Toni Cruanyes o l'Empar Moliner, que ja vendran sols. Dedueixo aquest Sant Jordi, que hi arriben amb una bona empenta.
Sí, Bé, jo crec que hi haurà molts d'autors, no?, que vendran aquest Sant Jordi, perquè també és molt important, i això s'ha de tenir en compte, els que es venen, que, no sé, aquí a Girona, doncs, suposo que vendrem molt en Fonalleres, sí. Un llibre que ha sortit d'en Pairolí, que és La geografia íntima d'en Josep Pla, vendrem el llibre de festes i tradicions catalanes de l'Àngel Rodríguez Vilagran, o sigui, vendrem molts llibres, no?, i vendrem, esclar, en Rafael Nadal, Com s'esborren les paraules, tots aquests nostres els vendrem moltíssim, però també jo crec que podrem vendre la Blanca Busquets, Constel·lacions, la Gemma Lienes,